Bon dia, bona hora, són les 8 del matí d'aquest dimarts 3 de desembre del 2024. Un dia que comença amb el cel mig tapat a les nostres comarques i amb una baixada important de temperatures. Quin temps ens espera de cara a les properes hores, ara que s'acosta el cap de setmana llarg de la Puríssima? Li preguntem de seguida a en Dani Ramírez.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Endavant, Dani, quan vulguis.
La temperatura avui serà molt més baixa ja al Pirineu. Comença a entrar aire fred en altura. De fet, ahir la nit ja es va arribar, després de 6 dies seguits amb temperatura positiva, doncs a temperatura sota zero, a la Tosa, un grau sota zero. Això feia 6 dies que no passava. Per tant, es comença a trencar la inversió tèrmica. Encara al matí, per inèrcia, hi haurà boirina, algun banc de boira, al centre i sud de Girona, també cap a Osona, sobretot. Una boira que va ser molt i molt remullosa, amb una màxima de 13 a Vic, o, per exemple, fora la boira, 16, 17, 18, a Olot vam tenir una màxima de 18. Bé, petita pertorbació de les últimes hores, aquesta mica d'aire fred, i de fet aquesta matinada matí encara pot caure algun xàfec localment intens al voltant de la Selva. Tarda variable, núvols, clarianes, potser es repeteix algun xàfec al voltant de la Costa Brava Sud, sota la Selva o les Guilleries, o a tocar del Montseny, i poca pluja més, tramuntana moderada forta, i la nit ja va arribar a 107 km per hora a la zona de muntanya de Portbou. En definitiva, que la temperatura baixa es normalitza una mica, deixem enrere la forta inversió tèrmica i torna el fred a muntanya, de moment amb poca nevada, tot i que demà podria nevar una mica feblement aquest dimecres cap als 1.400-1.500 metres i demà novament algun ruixat cap al sud de la Costa Brava. L'ambient més fred ens dominarà, sembla, a partir del cap de setmana i sobretot diumenge. Diumenge, més tramuntana, vent del nord, s'inicia probablement una glopada d'aire fred important i, per tant, diumenge, dia 8 de desembre, parlaríem d'un ambient força, força fred i d'hivern.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Medalla de la ciutat d'Olot a la FP per l'Institut La Garrotxa. Qui recull la medalla és la seva directora, Elisabet Regí. El Garrotxa va ser el centre pioner en el model FP a la comarca.
Ja ho heu sentit, la formació professional rep la medalla de la ciutat d'Olot coincidint amb el 50è aniversari de la implementació d'aquests estudis a la capital.
Aquest dilluns ha tingut lloc l'acte al Teatre Principal d'Olot, en el qual l'Ajuntament ha volgut entregar el guardó per reconèixer la feina feta dels centres que van impulsar la formació professional a la ciutat.
L'alcalde de Besalú demana tenir dotacions fixes dels Mossos d'Esquadra al poble.
Lluís Guinó demana a la Generalitat per reduir els problemes de seguretat i facilitar les denúncies. Guinó assegura que els agents municipals que tenen actualment estan reduint la inseguretat, però no n'hi ha prou.
Jo he insistit moltíssim en que a Besalú ens manca una presència fixa de Mossos d'Esquadra. Tenim un espai habilitat i el nostre objectiu, i així ho vam traslladar al delegat d'Interior, és que a Besalú hi hauria d'haver una oficina de denúncies de Mossos d'Esquadra. Hi ha gent que de vegada deixa de denunciar per haver-se de desplaçar.
Els Mossos d'Esquadra, per cert, estan buscant a la Garrotxa els implicats en un intent de detenció il·legal per un assumpte de drogues.
Els fets van passar aquest diumenge a la tarda al barri de les Planotes d'Olot.
A la pàgina política, els alcaldes estan satisfets amb l'Estatut dels Municipis Rurals.
Aquesta primera pedra s'ha rebut amb optimisme i s'ha descrit com una oportunitat històrica pels 596 municipis rurals de tot el territori. 15 dels 19 del Ripollès en formen part, entre ells s'hi troba Ogassa. El municipi es mostra a favor del document, sobretot dona suport a l'aspecte de l'habitatge i de l'equilibri territorial.
L'alcalde és l'Albert Solà.
És un reconeixement a la realitat que patim els pobles petits. Tenim unes necessitats molt, molt diferents, un poble petit de muntanya que una gran ciutat. Igualar els serveis que tenen les altres poblacions més grans. Transports, sanitat, seguretat. És això, que almenys hem d'estar igualats amb tot el que són amb resta de poblacions més grans.
Hi ha pocs margers i molts murs de pedra seca a la Garrotxa per arreglar.
Coincidint amb la celebració de la Setmana de la Pedra Seca, que pretén donar a conèixer i posar en valor aquesta tècnica de construcció antiga, hem parlat amb en Martí i en Jordi, dos professionals que treballen en aquest àmbit.
És una cosa que es va perdent. Abans sí que hi havia més gent que es dedicava al món de la pedra i sobretot la paret seca en concret, però ara és una cosa que és que no hi ha quasi ningú, no, que vulgui fer d'això. Són coses que s'han d'anar trobant i s'han d'anar fent. Però més que res, això t'ha d'agradar molt. No és que t'agradi una cosa en concret sobre la feina, sinó és el tema de la pedra, si o t'agrada o no t'agrada, saps? Però bueno, en general és treballar a l'aire lliure, no estar tancat 8 hores a dins d'una fàbrica, i bueno, són coses que al final es valoren i per això segueixes.
També han celebrat la Setmana de la Pedra Seca a Vallfogona del Ripollès, que continua refent el mur de pedra seca que aguanta el camí ral a l'entrada del recinte de l'església de Sant Julià.
Per tercer any, el municipi ha pogut aprendre la tècnica i posar-la en pràctica en aquest punt del nucli. L'activitat s'ha programat dins de la setmana, com dèiem, de la pedra seca.
Estem refent una cosa que ja portava anys, igual que amb el temps ha acabat caient i deteriorant-se, i la pedra seca és una cosa que dona vida a animals, a la natura i tot. És una cosa que queda integrada totalment amb el medi. Aquest petit trosset que fem aquí, suposo que aquest dematí el tindrem fet, hem de tenir el fet aquest dematí. Però clar, murs, com més metres, més temps tardaràs, és això, és anar fent. No és una feina molt ràpida de fer, una feina que necessita el seu temps i la seva dedicació, però realment sí una cosa ben feta.
Mantenir una bona comunicació amb els joves i, sobretot, definir quin és el paper entre pares i mares. Aquest és una mica el consell principal que s'ha donat en una xerrada que ha tingut lloc sobre les addiccions entre els joves al Palau de l'Abadia de Sant Joan de les Abadesses. L'ha fet el psicòleg general sanitari Xavier Torrente, que recorda que hi ha més addiccions de les que ens pensem.
Que és l'addicció, de com es tracta, tant de fer l'avaluació, el diagnòstic, el tractament, prevenció, vale? Sembla que està més enfocat cap a joves, amb la qual cosa, per treballar amb joves, amb la qual cosa ens interessa molt la prevenció, i és aquí on ens centrarem.
Oriol de Bolòs tenia una relació molt especial amb la Garrotxa perquè era un banc de proves molt interessant per als seus estudis.
Ho ha explicat el seu fill Jordi, que ha participat en l'acte d'homenatge del seu pare, que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Olot, coincidint amb la celebració del centenari del naixement del científic Olotí.
De Bolòs era un botànic i també va ser un capdavanter en els estudis de les agrupacions de plantes de fisiologia així vegetal, i va fer aportacions molt bastant importants en relació amb aquestes facetes a nivell de Catalunya, a nivell de països catalans i a nivell també de d'Olot.
El petit format tanca la desena edició i fa un punt i a part. El membre de la càpsula de teatre, Xavier Rossell, ho ha confirmat aquests mitjans.
Consideren que s'acaba una etapa i no descarten d'aquí uns anys tornar-hi, però ara creuen que el projecte s'ha acabat. Rossell també afegeix que des de l'entitat organitzadora seguiran treballant en altres projectes.
Petit format com a tal, com a festival d'aquests 10 anys, doncs crec que té un punt i a part, no? És a dir, pensem que és bo a vegades acabar les coses quan estàs amb ganes, quan tota la gent de Càpsula de Teatre, som molta gent, estem amb moltes ganes d'aquest any del festival. Ens ve un documental que farem el dia 13 de desembre i pensem que és la millor manera de tancar una etapa, no?
I farem un viatge als cims del Ripollès, perquè el Nadal també es celebra en aquest punt gràcies a l'empenta dels clubs excursionistes amb les tradicionals pujades als pessebres.
Els primers en fer-ho han estat el Club Excursionista Ripoll i la Unió Excursionista Sant Joan de les Abadesses. Els hem volgut acompanyar en aquestes caminades que es converteixen any rere any en símbol de l'esperit de les festes, però també en una tradició que uneix natura i famílies.
I l'Espai Art 60 de Sant Joan de les Abadesses ha inaugurat l'exposició Eterns, de Sergi Marcos, una obra que celebra el centenari de la mort del poeta Joan Salvat Papasseit i el centenari del naixement de Vicent Andrés Estellés, amb una barreja de pintura i poesia. Us ho explicarem. I avui també hem de parlar de literatura, perquè l'olotina Paula Arbós publica L'espera més dolça.
El conte explica la història d'una família de pares separats on la figura de la madrastra es transforma d'un estigma literari a una celebració d'amor. El llibre infantil s'ha presentat aquesta setmana a l'Hora del Conte de la Biblioteca Marià Bairé de Olot i aquest cap de setmana a la Sala d'Actes de l'Arxiu Comarcal.
Temps ara pels esports. Els alumnes de sisè de primària de les escoles d'Olot es posen a la pell d'una persona amb mobilitat reduïda.
Els escolars han practicat vòlei, bàsquet i tenis adaptat al pavelló d'esports. El president del grup MIFES, Josep Ligero, considera que la conscienciació de la població no ha avançat.
No, perquè nosaltres hem fet moltes campanyes sobre el que és les barreres arquitectòniques i principalment el que és els comerços, que no hi ha maneres de que els comerços, una persona que va amb mobilitat reduïda, que no pugui entrar a fer les seves compres. Això és el que més hem dit mai que pugui haver-hi, no? I com d'altres coses que hi pugui haver-hi que no puguin accedir-hi. Això és com un restaurant, que li hagi, per dir alguna cosa, un lavabo menys vàlid. Això també ens hi hem trobat.
Les jugadores del bàsquet Olot lluitaran per mantenir la segona catalana.
Aquesta és la principal finalitat de l'equip, que ha signat un bon inici de lliga. L'entrenador de les olotines, Xavi Rodríguez, ha destacat el nivell igualat de la segona catalana.
És molt igualat, és molt igualat. Jo crec que hi ha un equip, dos, que sobresurten de la resta, però els altres, tots són equips que entre nosaltres podem competir.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Medalla de la ciutat d'Olot a la FP per l'Institut La Garrotxa. Qui recull la medalla és la seva directora, Elisabet Regí. El Garrotxa va ser el centre pioner en el model FP a la comarca.
Ja ho heu sentit, la formació professional rep la medalla de la ciutat d'Olot coincidint amb el 50è aniversari de la implementació d'aquests estudis a la capital. Aquest dilluns ha tingut lloc l'acte al Teatre Principal d'Olot, en el qual l'Ajuntament ha volgut entregar el guardó per reconèixer la feina feta dels centres que van impulsar la formació professional a la ciutat.
La formació professional ha rebut la medalla de la ciutat d'Olot en un emotiu acte celebrat al Teatre Principal d'Olot. És la primera vegada que s'ha entregat la medalla a un col·lectiu i no a una persona o entitat com s'havia fet fins ara. L'acte ha repassat els 50 anys dels estudis de formació professional a la ciutat des de l'octubre de 1974 amb la creació de la secció de formació professional de la Garrotxa fins al dia d'avui. Concepció Ferrer és una de les impulsores d'aquests estudis a la ciutat i professora d'FP durant 20 anys, diu que
ens toca agrair a tots els que han fet possible aquesta meravellosa aventura, a les famílies que ens van fer i ens fan confiança perquè formem els seus fills, els nois i noies que han escollit i escullen la formació professional, els professors i personal dels centres que són el motor de tota aquesta colla de centres que us deia diversos i dispersos que avui rebem el reconeixement de la medalla de la ciutat.
L'Ajuntament d'Olot ha volgut entregar aquest guardó per reconèixer la feina feta pels centres que van impulsar i ofereixen estudis de formació professional a la ciutat. Pep Berga, alcalde d'Olot, explica que el guardó vol ser també una forma de destacar el treball i oportunitats personals i professionals que han ofert a milers d'alumnes al llarg de tots aquests anys.
Aquesta medalla volia ser un reconeixement a una determinada educació, perquè la formació professional és educació, abans que res és educació. És veritat que amb uns objectius i amb uns enfocaments diferents al que podríem dir la formació més acadèmica, però al final la formació professional és més pràctica, té en compte que viu en un món canviant contínuament, perquè les empreses canvien contínuament i demanen unes qualitats en els seus professionals que són diferents i demanen també, a més, molta pràctica, i d'aquí la importància de l'educació dual, de la formació professional dual que ha anat creixent en el temps.
L'acte també ha comptat amb una conferència a càrrec del mestre, pedagog i doctor en filosofia, Gregorio Luri.
De fet, jo crec que caracteritzen el nostre sistema educatiu. Al nostre sistema educatiu li podem retreure legítimament que els seus resultats no estan a l'alçada del que podien aspirar com a país. El que no crec que ningú li pugui retreure als mestres, als docents en general, és la seva dedicació i el seu esforç.
La medalla de la ciutat d'Olot s'ha entregat a tots els centres educatius que a dia d'avui imparteixen aquests estudis: l'Institut La Garrotxa, el Bosc de la Coma, el Montsecopa, l'Escola Pia d'Olot, l'Escola Superior d'Art i Disseny d'Olot, el Pla de Transició al Treball, l'Aula Format d'Olot, la Fundació Crees, l'Escola Noima i Integra. Fins avui dia, 14 persones a títol individual i 6 entitats i associacions han rebut la medalla de la ciutat d'Olot. L'última ha estat aquest mateix any, el passat 9 de març, a Cristóbal Colón, fundador de la Fajada, en reconeixement de la seva trajectòria al capdavant d'aquest projecte social i empresarial d'atenció a les persones.
Avui torna a ser notícia la seguretat ciutadana. I és que l'alcalde de Besalú demana tenir dotacions fixes dels Mossos d'Esquadra al poble. Lluís Guinó fa la petició a la Generalitat per reduir els problemes de seguretat i facilitar les denúncies. Assegura que els agents municipals que tenen ara mateix estan reduint la inseguretat, però afegeix que no n'hi ha prou. I ha parlat en Gerard Puigdemont.
L'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, ha demanat a la Generalitat poder tenir presència fixa d'agents dels Mossos d'Esquadra al poble.
Jo he insistit moltíssim en que a Besalú ens manca una presència fixa de Mossos d'Esquadra. Tenim un espai habilitat i el nostre objectiu, i així ho vam traslladar al delegat d'Interior, és que a Besalú hi hauria d'haver una oficina de denúncies de Mossos d'Esquadra. Hi ha gent que de vegades deixa de denunciar per haver-se de desplaçar.
Guinó ha assegurat al programa l'alcalde Respon de la Televisió que el fet de tenir dos agents municipals fixos al poble, pagats pel mateix consistori i que han estat tres durant l'estiu, els ha permès veure de manera més real quines són les principals problemàtiques de seguretat que hi ha a la vila. Diu que la coordinació d'aquests agents amb els Mossos d'Esquadra de la comarca ha estat clau, juntament amb la col·laboració ciutadana, per no deixar fer més gran aquesta problemàtica.
Home, ens hem adonat que quan l'Ajuntament ha disposat d'agents municipals presencialment a l'oficina dels agents a Besalú, a la plaça de la Llibertat, home, ens hem adonat que realment hi ha moltes problemàtiques i que el 80% d'aquestes problemàtiques es resolen i es percep que els agents són més una ajuda i no només un element de denúncia i d'identificació de la gent que comet aquests furts o aquests robatoris.
En els darrers mesos, Besalú ha notat un augment de carteristes. Segons l'alcalde de Besalú, aquest fet ve donat perquè a Barcelona s'ha incrementat la feina per reduir els robatoris i enxampar les persones que cometen furts, i que des de fa un temps aquests últims es desplacen a altres comarques catalanes, atractives turísticament per cometre aquests delictes.
No deixem encara la seguretat ciutadana, perquè els Mossos d'Esquadra busquen a la Garrotxa els implicats en un intent de detenció il·legal per un assumpte de drogues. Els fets van passar aquest diumenge a la tarda al barri de les Planotes d'Olot.
Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió a Olot aquest diumenge. Segons ha avançat el Diari de Girona, els fets es van produir al carrer dels Esclops, a la zona dels coneguts pisos Garrotxa, pels vols de 4:45 de la tarda. Van ser els veïns els que van alertar la policia al veure un home que corria perseguit per un grup d'entre 6 i 7 persones que el van intentar capturar. Finalment, la víctima es va poder refugiar en una zona boscosa conjuntament amb un amic. Quan els agents van arribar, ja no quedava rastre dels presumptes agressors, que van marxar corrent, segons van explicar els dos implicats dels Mossos, un dels quals presentava ferides de diversa consideració. L'operació encara continua oberta.
5 minuts més.
Els alcaldes estan satisfets amb l'Estatut dels Municipis Rurals. Creuen que és una bona oportunitat pels 596 micropobles que hi ha a tot el país. 15 dels 19 que hi ha al Ripollès en formen part, entre els quals s'hi troba Ogassa. El municipi es mostra a favor del document, sobretot dona suport a l'aspecte de l'habitatge i de l'equilibri territorial. Ens ho explica la Paula Sayago.
Els alcaldes celebren el primer pas de l'Estatut dels Municipis Rurals. S'espera que la llei beneficiï 596 municipis rurals de tot el territori. L'objectiu del nou text és contribuir a reequilibrar el territori, facilitant el repoblament i les oportunitats dels municipis de Catalunya de menys de 2.000 habitants, que representen el 65% del total. Els ajuntaments consideren que és una oportunitat històrica i han insistit que cal accelerar els tràmits perquè el món rural no pot esperar més temps. Albert Solà és l'alcalde d'Ogassa.
És un reconeixement a la realitat que patim els pobles petits. Tenim unes necessitats molt, molt diferents, un poble petit de muntanya que una gran ciutat. Igualar els serveis que tenen les altres poblacions més grans, transports, sanitat, seguretat, és això, que almenys hem d'estar igualats amb tot el que són amb resta de poblacions més grans.
15 dels 19 municipis del Ripollès es beneficiaran d'aquest estatut. Els 12 micropobles, a més de Ribes, Llanars i Sant Pau. El municipalisme celebra aquest primer pas, però paral·lelament demanen celeritat a l'aprovació de la llei. El president, Salvador Illa, es compromet a aplicar-la el més aviat possible.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Hi ha pocs margers i molts murs de pedra seca per arreglar a la Garrotxa. Coincidint amb la celebració de la Setmana de la Pedra Seca, que pretén donar a conèixer i posar en valor aquesta tècnica de construcció antiga, hem parlat amb en Martí i en Jordi, dos professionals que treballen en aquest àmbit.
Els hem anat a veure mentre arreglaven un mur de pedra seca a l'aparcament de la Fageta d'en Jordà.
En Martí Gallogà té 22 anys i va començar a treballar la pedra seca quan en tenia 16, fent de voluntari a l'agrupació naturalista de la Garrotxa. És, sens dubte, un dels pocs margers joves que hi ha a la comarca. A ell, però, li encanta.
És una cosa que es va perdent. Abans sí que hi havia més gent que es dedicava al món de la pedra i sobretot la paret seca en concret, però ara és una cosa que és que no hi ha quasi ningú, no, que vulgui fer d'això. Són coses que s'han d'anar trobant i s'han d'anar fent. Bueno, més que res, això t'ha d'agradar molt, no és que t'agradi una cosa en concret sobre la feina, sinó és el tema de la pedra, si o t'agrada o no t'agrada, saps? Però, bueno, en general és treballar a l'aire lliure, no estar tancat 8 hores a dins d'una fàbrica i, bueno, són coses que al final es valoren i per això segueixes.
En Martí fa un temps que treballa per en Jordi Maià, que és paleta i també marger. A banda de fer tancaments i tasques similars, també treballa la pedra seca. Aquests dies, tots dos han estat arreglant un mur ubicat just darrere l'aparcament de la Fejada d'en Jordà.
Molt són reconstruccions de parets, que va clar, una paret seca té els seus anys de durada. Si està molt i molt ben feta, poder contenir molt, pels arbres mateix que es fiquen a darrere, ells mateixos cauen, la maquinària, que té per passar, llavors s'han de refer una mica, doncs molt és restauració i limitacions. De parets, de finques o així. Saps? Paciència i l'instint, una mica l'instint de que quan la pedra la veus a terra ja veu-la col·locada. Suposo que és una mica això de... ja de veure que s'hi posarà bé.
D'alguna manera, activitats com aquesta han servit per posar un any més la lupa a aquesta tècnica de construcció antiga. A la Garrotxa hi ha quilòmetres i quilòmetres de murs de pedra seca i per això des del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa s'han sumat un any més a aquesta iniciativa que es fa arreu del territori català.
També es fa al Ripollès, a Vallfogona, per exemple, i hem trobat que estan treballant en refent el mur de pedra seca que aguanta el camí ral a l'entrada del recinte de l'església de Sant Julià.
Per tercer any, el municipi ha pogut aprendre la tècnica i posar-la en pràctica en aquest punt del nucli. L'activitat s'ha programat dins de la Setmana de la Pedra Seca.
Vallfogona de Ripollès és un dels municipis de la comarca amb un major patrimoni de pedra seca. En aquest sentit, des de fa temps, impulsa activitats per redescobrir-lo i valorar-lo. Perseguint aquest objectiu, Vallfogona s'ha sumat per tercer any a la Setmana de la Pedra Seca amb un taller participatiu on tots els assistents han pogut aprendre i posar en pràctica com es treballa aquesta tècnica. Els participants han pogut refer un nou tram del mur que aguanta el camí ral a l'entrada del recinte de l'església de Sant Julià. En parla el pedra secaire Eudald Prada.
Estem refent una cosa que ja portava anys, igual que amb el temps ha acabat caient i deteriorant-se, i la pedra seca és una cosa que dona vida a animals, a la natura i tot. És una cosa que és integrada totalment amb el medi. Aquest petit trosset que fem aquí, suposo que aquest dematí el tindrem fet, hem de tenir el fet aquest dematí. Però clar, murs, com més metres, més temps tardaràs, és això, és... anar fent. No és una feina molt ràpida de fer, una feina que necessita el seu temps i la seva dedicació, però realment sí una cosa ben feta.
La Setmana de la Pedra Seca busca donar visibilitat a aquest element patrimonial estretament lligat al patrimoni i contribuir a la seva preservació. Afavorir el coneixement és una qüestió principalment de posar-hi ganes.
Augmenten les addiccions entre els joves. Prevenir-ho és el principal objectiu del que els experts alerten en aquest sentit d'aquest increment i sobretot destaquen la importància de no perdre la comunicació entre pares i fills. També és important observar determinats comportaments quan de cop i volta hi ha canvis sobtats. Ens ho explica la Carolina Ríos.
Les addiccions, el seu tractament i la prevenció van ser el tema principal d'aquesta xerrada que va tenir lloc al Palau de l'Abadia, un projecte que està a càrrec de Joves en Xarxa i el seu objectiu és visibilitzar els reptes dels joves amb formació en professional i testimonis personals. Ho explica Xavier Torrente, psicòleg general sanitari.
Què és l'addicció, de com es tracta, tant de fer l'avaluació, el diagnòstic, el tractament, prevenció, vale? Sembla que està més enfocat cap a joves, amb la qual cosa, per treballar amb joves, amb la qual cosa ens interessa molt la prevenció i és aquí és on ens centrarem.
L'objectiu d'aquesta xerrada és que pares i mares, però també altra gent que conviu amb joves, tinguin prou coneixement per ajudar-los en el moment donat, però sobretot perquè tinguin eines perquè els joves no caiguin en addiccions. A més, hem de tenir en compte que aquesta addicció és una malaltia i que les persones que la pateixen no tenen la percepció de tenir una addicció.
Sí, quan estem parlant de joves, les coses canvien bastant perquè... perquè moltes vegades el jove no té la percepció de tenir una addicció. Aleshores se li ha de fer veure que té una addicció. El primer és identificar que hi ha una addicció i una vegada hi ha aquest reconeixement, doncs poder-la tractar. Però diria que el punt més important és que el jove entengui que té una addicció, que té un problema.
El psicòleg Xavier Torrent també explica que és important tenir una bona comunicació amb els joves i mantenir el paper de pares i mares.
Control parental, és a dir, ha d'haver-hi control. Els pares no som amics dels nostres fills, som els pares dels nostres fills, per tant, hem de tenir certa autoritat, autoritat moral, no estic parlant d'autoritat, una autoritat moral sobre els nostres fills, intentar que saber o que ens puguin explicar o què és el que fan, les seves inquietuds, que tinguin una via de comunicació. Si no és amb els pares, doncs amb persones, perquè moltes vegades els pares deixen de ser la nostra identificació, no? Vull dir, quan passem a ser adolescents, el nostre grup d'iguals és el nostre referent i no els nostres pares. Doncs que en aquests grups d'iguals hi hagin persones, monitors d'esplai o persones que siguin més properes a aquests nois, que els puguin ajudar, que potser és l'objecte d'aquesta xerrada, no? Vull dir, com podem intentar tenir millor comunicació amb els joves perquè no acabin caient amb addiccions.
També és important saber que les addiccions han canviat i ara ens trobem amb moltes que són comportamentals, com l'ús de les pantalles, altres drogues i les compres compulsives. En aquest sentit, les xarxes socials són un factor molt important perquè l'accés a tot un món que no està filtrat ni controlat per ningú és un gran problema.
Fem una pausa per la publicitat i a la tornada us explicarem, per exemple, què ha suposat la Garrotxa per al científic Oriol de Bolòs. També us parlarem de la pujada de pessebres als cims més alts del Ripollès. Serà en 5 minuts.
Aquest Nadal regala una experiència gastronòmica única a la Quinta Justa d'Olot. Del 28 de novembre al 5 de desembre, amb cada val regal, que tindran una validesa de 4 mesos, t'obsequiem amb una ampolla de vi. Sorprèn amb sabors que emocionen i moments que recorden. Fes el teu regal al restaurant La Quinta Justa d'Olot. Més informació al telèfon 972 27 12 09 o al restaurant La Quinta Justa, al passeig de Barcelona 7 d'Olot.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Llimpi Olot, ens hem traslladat a l'avinguda Antoni Gaudí 31 d'Olot.
Vols un Nadal ple de detalls? A la copisteria hi trobaràs tots els complements de decoració per l'arbre i la teva llar, capsetes mones per posar-hi cèntims o targetes regals, matriosques nadalenques i tot el necessari per gaudir de les festes amb tot el cor. Descobreix les nostres agendes i llibretes plenes de detalls. Material escolar, servei de copisteria i enquadernació. Amb la copisteria, fes que aquestes festes siguin les més especials. La copisteria, al carrer Dolors 9 d'Olot.
S'acosta el Nadal i encara no tenim ni les figures del pessebre.
Ni les boles per l'arbre.
Saps on les podem comprar? A la Fira del Pessebre d'Olot, del 6 al 8 de desembre, al centre de la ciutat. Hi trobarem figures del pessebre típiques catalanes i de qualitat. També als mercats de Nadal i d'artesania i de quilòmetre zero. Activitats per a tota la família, tallers i Nadales al carrer.
Genial!
Fira del Pessebre, del 6 al 8 de desembre, al centre d'Olot. Més informació a descobreixolot.cat. Organitza Ajuntament d'Olot.
Saps que edificar.com ha obert una nova botiga a Girona amb més de 200 vehicles?
Ah, sí? On?
A la carretera Santa Coloma 75. I per celebrar-ho, organitzen la Fira Edificar Ocasió els dies 11, 12, 13 i 14 de desembre amb preus rebaixats i ofertes de fi d'any.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
Tornen els playbacks de l'Hospital d'Olot, diumenge 15 de desembre, al Teatre Principal. Una quinzena d'actuacions musicals amb una durada aproximada d'una hora i mitja. Com sempre, tota la recaptació anirà a la Marató de TV3, dedicada a les malalties respiratòries. Onzena edició de l'espectacle de playbacks de l'Hospital d'Olot, en dues representacions, a 4:45 i a les 7 de la tarda, al Teatre Principal d'Olot. Entrades ja a la venda a olotcultura.cat i a la taquilla del teatre. Us hi esperem!
Cinc minuts més.
Bon dia, bona hora, són 8:45. Ens posem al dia. Aquesta és l'actualitat informativa de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La formació professional rep la medalla de la ciutat d'Olot coincidint amb el 50è aniversari de la implementació d'aquests estudis a la capital.
Aquest dilluns ha tingut lloc l'acte al Teatre Principal d'Olot en el qual l'Ajuntament ha volgut entregar el guardó per reconèixer la feina feta dels centres que van impulsar la formació professional a la ciutat.
Medalla de la ciutat d'Olot a la FP per l'Institut La Garrotxa. Qui recull la medalla és la seva directora, Elisabet Regí. El Garrotxa va ser el centre pioner en el model FP a la comarca.
Podeu recuperar l'acte al canal de YouTube d'Olot Televisió i també a la xarxa Més. L'alcalde de Besalú demana tenir dotacions fixes dels Mossos d'Esquadra al poble.
Lluís Guinou demana a la Generalitat per reduir els problemes de seguretat i facilitar les denúncies.
Jo he insistit moltíssim en que a Besalú ens manca una presència fixa de Mossos d'Esquadra. Tenim un espai habilitat i el nostre objectiu, i així ho vam traslladar al delegat d'Interior, és que a Besalú hi hauria d'haver una oficina de denúncies de Mossos d'Esquadra. Hi ha gent que de vegada deixa de denunciar per haver-se de desplaçar.
Els alcaldes estan satisfets amb l'Estatut dels Municipis Rurals. Creuen que és una oportunitat històrica pels 596 micropobles que hi ha a tot el país. 15 dels 19 del Ripollès en formen part, entre ells hi ha Ogassa. L'alcalde es mostra a favor del document, sobretot perquè dona suport a l'habitatge i a l'equilibri territorial. És Albert Solà.
És un reconeixement a la realitat que patim els pobles petits. Tenim unes necessitats molt, molt diferents, un poble petit de muntanya que una gran ciutat. Igualar els serveis que tenen les altres poblacions més grans, transports, sanitat, seguretat, és això, que almenys hem d'estar igualats amb tot el que són amb resta de poblacions més grans.
Hem fet un homenatge a aquells que treballen la pedra seca. Hi ha pocs margers i molts murs de pedra seca a la Garrotxa per arreglar. Coincidint amb la celebració de la Setmana de la Pedra Seca, que pretén donar a conèixer i posar en valor aquesta tècnica de construcció antiga, hem parlat amb en Martí i en Jordi, dos professionals que treballen en aquest àmbit.
És una cosa que es va perdent. Abans sí que hi havia més gent que es dedicava al món de la pedra i sobretot la paret seca en concret, però ara és una cosa que no hi ha quasi ningú, no, que vulgui fer d'això.
A Vallfogona del Ripollès també continuen refent el mur de pedra seca que aguanta el camí ral a l'entrada del recinte de l'església de Sant Julià. Per tercer any el municipi ha pogut aprendre la tècnica i posar-la en pràctica en aquest punt del nucli. I preocupen i molt les addiccions, perquè van en augment entre els joves. Prevenir-ho és el principal objectiu dels experts, que alerten de la importància de no perdre la comunicació entre pares i fills. A Sant Joan de les Abadesses han fet una conferència on han deixat clar que les xarxes socials tampoc hi ajuden. Escoltem en Xavier Torrente, psicòleg general sanitari.
Que és l'addicció, de com es tracta, tant de fer l'avaluació, el diagnòstic, el tractament, prevenció, vale? Sembla que està més enfocat cap als joves, amb la qual cosa, per treballar amb joves, amb la qual cosa ens interessa molt la prevenció i és aquí és on ens centrarem.
Marxem ara cap als cims més alts del Ripollès perquè el Nadal també es celebra en aquest punt gràcies a l'empenta dels clubs excursionistes amb les tradicionals pujades del Pessebre.
Els primers a fer-ho han estat el Club Excursionista Ripoll i la Unió Excursionista Sant Joan de les Abadesses. Els han volgut acompanyar en aquestes caminades que es converteixen any rere any en símbol de l'esperit de les festes, però també en una tradició que uneix natura i famílies.
El petit format tanca la desena edició i fa un punt i a part. El membre d'una càpsula de teatre, Xavier Rossell, ho ha confirmat en aquests mitjans.
Considerem que s'acaba una etapa i no descarten d'aquí a uns anys tornar-hi, però ara creuen que el projecte s'ha acabat. Rossell també afegeix que des de l'entitat organitzadora seguiran treballant en altres propostes.
Oriol de Bolós tenia una relació molt especial amb la Garrotxa perquè era un banc de proves molt interessant per als seus estudis.
Ho ha explicat el seu fill Jordi, que ha participat en l'acte d'homenatge del seu pare, que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Olot, coincidint amb la celebració del centenari del naixement del científic olotí.
I l'Espai d'Illart 60 de Sant Joan de les Abadesses ha inaugurat l'exposició Eterns de Sergi Marcos, una obra que celebra el centenari de la mort del poeta Joan Salvat Papasseit i el centenari del naixement de Vicent Andrés Estellés, amb una barreja de pintura i de poesia. I ja que parlem de llibres, l'olotina Paula Arbós publica L'espera més dolça.
El conte explica la història d'una família de pares separats on la figura de la madrastra es transforma d'un estigma literari a una celebració d'amor. El llibre infantil s'ha presentat aquesta setmana a l'hora del conte de la Biblioteca Marià Bairé de Dolot i aquest cap de setmana a la sala d'actes de l'Arxiu Comarcal.
Esports, els alumnes de sisè de primària de les escoles d'Olot es posen a la pell d'una persona amb mobilitat reduïda.
Els escolars han practicat vòlei, bàsquet i tennis adaptat al pavelló d'esports. El president del grup MIFER, Josep Ligero, considera que la conscienciació de la població no ha avançat.
Les jugadores del bàsquet Olot lluitaran per mantenir la segona catalana.
Aquesta és la principal finalitat de l'equip, que ha signat un bon inici de lliga. L'entrenador de les olotines, Xavi Rodríguez, ha destacat el nivell igualat de la segona catalana.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
A Catalunya, Espanya i el món, el PP i Vox acullen una cimera antiabortista al Senat malgrat l'oposició de partits i entitats.
La mesa de la Cambra Alta va tombar les mocions conjuntes de tots els grups d'Esquerres i el PNB per evitar la celebració d'aquesta trobada ultraconservadora.
En Gerard Pissarello és portaveu de Catalunya en Comú.
I nosaltres som un espai polític, estem a favor de tot el que comporti ampliar drets, ampliar llibertats, no pas retrocedir. Per tant, jo crec que aquesta esmena doncs, comporta un retrocés perquè no queda clar que beneficiï a ningú. Sembla ser que està més adreçada per calmar un debat intern, però des del punt de vista dels drets em sembla que és un retrocés.
Una passatgera de l'autocar accidentat diu que els frens fallaven.
8 dels passatgers del vehicle accidentat a la Catalunya del Nord quan tornava d'Andorra estan en estat greu a França.
Falten camioners, però a Catalunya s'han d'esperar mig any per examinar-se.
Davant la falta d'examinadors, alguns aspirants opten per anar a fer la prova a altres demarcacions espanyoles on és més àgil.
El govern francès està a punt de caure. Le Pen donarà suport a la moció de censura contra Barnier.
El primer ministre està a la corda fluixa després de dir que aprovarà per decret una llei de pressupostos.
Macrojudici inèdit al Tribunal de l'ONU, promogut per les illes en risc per la crisi climàtica.
Els països insulars del Pacífic, en perill de desaparèixer si creix el nivell del mar, exigeixen que es defineixi quines responsabilitats té cada estat amb el clima.
I hores convulses a l'automoció europea de les poques matriculacions a la vaga de Volkswagen.
El mercat espanyol és dels pocs que es manté un cert dinamisme en un context marcat per l'arribada de milers de cotxes elèctrics fets a la Xina.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
DAIFE és sostenibilitat, evolució i futur.
Anem a les temperatures. Quins valors tenim ara mateix quan són 2:15 de 9?
Doncs avui, Joan, ens anem, per exemple, amb 3 graus negatius a Vall-de-Núria. Tenim 2 de positius a Molló, 3 a Dàsia, Camprodon, 4 a Ribes de Freser, 5 graus a Ripoll, 7 graus els tenim a Mieres, 8 a Olot, a Vic i a la Vall d'en Mars, 9 graus a Santa Pau i a Castellfollit de la Roca, 10 graus a Banyoles, 11 a Girona i Anglès, 13 graus a Figueres i 14 a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Previsió meteorològica. Què ens espera, Dani Ramírez?
La temperatura avui serà molt més baixa ja al Pirineu. Comença a entrar aire fred en altura. De fet, ahir la nit ja es va arribar, després de 6 dies seguits amb temperatura positiva, doncs a temperatura sota zero, a la Tosa, un grau sota zero. Això feia 6 dies que no passava. Per tant, es comença a trencar la inversió tèrmica. Encara al matí, per inèrcia, hi haurà boirina, algun banc de boira, al centre i sud de Girona, també cap a Osona, sobretot. Una boira que va ser molt i molt remullosa, amb una màxima de 13 a Vic, o, per exemple, fora la boira, 16, 17, 18, a Olot vam tenir una màxima de 18. Bé, petita pertorbació de les últimes hores, aquesta mica d'aire fred, i de fet aquesta matinada matí encara pot caure algun xàfec localment intens al voltant de la selva. Tarda variable, núvols, clarianes, potser es repeteix algun xàfec al voltant de la Costa Brava Sud, sota la selva o les Guilleries, o a tocar del Montseny, i poca pluja més, tramuntana moderada forta, i la nit ja va arribar a 107 km per hora a la zona de muntanya de Portbou. En definitiva, que la temperatura baixa es normalitza una mica, deixem enrere la forta inversió tèrmica i torna el fred a muntanya, de moment amb poca nevada, tot i que demà podria nevar una mica feblement aquest dimecres cap als 1.400-1.500 metres, i demà novament algun ruixat cap al sud de la Costa Brava. L'ambient més fred ens dominarà, sembla, a partir del cap de setmana i sobretot diumenge. Diumenge, més tramuntana, vent del nord, s'inicia probablement una glopada d'aire fred important. I per tant, diumenge, dia 8 de desembre, parlaríem d'un ambient força, força fred i d'hivern.
Peixos Isma, l'única peixateria d'Olot on els dilluns a partir de les 7 de la tarda arriba el peix directe de la llotja de roses. T'hi resistiràs a un peix tan bo i tan fresc? Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram, segueix-nos. Peixos Isma!
Control, innovació, servei, rapidesa, efectivitat i, sobretot, estalvi. És l'app de Bassols Energia. Descarrega-la ara mateix i descobreix tot el que hi pots fer. Gestiona la teva energia de forma eficient i entra definitivament a la transició energètica amb nosaltres. Ara, amb l'app de Bassols Energia, el control és a les teves mans. Disponible per sistemes iOS i Android. Bassols, l'energia compromesa.
El Nadal també es celebra als cims del Ripollès gràcies a l'empenta dels clubs excursionistes amb les tradicionals pujades del Pessebre. Els primers a fer-ho han estat el Club Excursionista Ripoll i la Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses. Els hem volgut acompanyar en aquestes caminades que es converteixen cada any en un símbol de l'esperit de les festes, però també en una tradició que uneix natura i, sobretot, famílies. Judit Espert.
Més d'una cinquantena de persones han participat en la tradicional pujada del Pessebre al cim de Sant Amand, organitzada pel Club Excursionista de Ripoll. Els participants han accedit al cim per dues rutes. Uns han sortit des de la Tuta, mentre que els altres han pujat des de Coll de Jou, gaudint d'un dia de muntanya i de companyonia. El Pessebre, obra d'Eudald Blanc, s'ha instal·lat a la Creu del Cim, seguint la tradició. La proposta nadalenca d'aquest any manté les inscripcions que Blanc incorpora sempre a les seves creacions. Ahir, avui, demà i sempre, i som i serem. Una creació que es mantindrà al cim fins a la Candelera i que manté una tradició arrelada en una activitat que uneix tradició, natura i esperit nadalenc. L'activitat, a més, té un fort caràcter intergeneracional, uneix les diferents generacions del club entorn del muntanyisme i les tradicions. Al seu torn, la Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses també ha decorat la Creu del Taga. Una setantena de persones no han fallat a la tradició de pujar el Pessebre fins a més de 2.000 metres. Gemma Illa, Marta López i Sergi Albric firmen la proposta d'aquest any. Fa més de dues dècades que esperaven el seu torn i aquest 2024 ha estat el moment d'assumir el repte. La seva creació inclou les tres figures clàssiques del Pessebre i incorpora un joc de miralls, que vol ser un símil de l'estrella dels Reis de l'Orient. Un recordatori que el Taga és un emblema de Sant Joan i sobretot un far de les festes de Nadal. El Pessebre vol també representar el pas de la història i la tradició cap al futur, la col·lectivitat i el treball conjunt. Sant Amand i el Taga llueixen un any més l'esperit nadalenc, una tradició que es manté viva i que continuarà també a altres punts de la comarca en els pròxims dies.
Es parla molt del relleu agrari, es parla molt de la importància de preservar la nostra tradició i de preservar aquells sectors econòmics que, malauradament, no gaudeixen de relleu generacional. El Año del Relevo és el títol d'una pel·lícula documental sobre els joves que transformen el sector porcí. Avui s'estrena al Cine Olot a partir de les 7 de la tarda i, de fet, ja es pot veure a través de la plataforma Amazon Prime. El Año del Relevo, aquest documental, és obra de la Laura Jou i compta amb la presència de diferents testimonis que precisament parlen de la importància de mantenir aquest relleu generacional, això sí, adaptant-se als nous temps. En parlem amb en Pol Toro, que és un dels participants del documental. Què tal, Pol, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. Què hi podem veure a El Año del Relevo?
Doncs podeu veure la història de dues famílies, les quals tenen ramaderia porcina a casa, i com estan gestionant el seu relleu generacional.
En el vostre cas, com l'esteu gestionant, aquest relleu generacional?
Bueno, és un tema. Jo estic una mica entre dos aigües, entre la meva carrera d'actor i seguim l'empresa. El meu pare es retira l'any que ve, l'any vinent, i, bueno, no vull fer spoiler, però bueno, estem mirant de com podem tirar endavant tot a poc a poc.
No vols fer spoiler del documental o no vols fer spoiler del que fareu a casa?
No, home, no. No vull fer spoiler del documental, no. Bueno, no, és les dues coses em fan moltíssima il·lusió i jo no puc imaginar-me casa meva sense la granja, sincerament, sense els porquets. Llavors, la idea és de mirar de ficar-m'hi i de tirar-ho tot endavant. Sí, jo sempre penso que per estar treballant d'una altra cosa que no sigui actor, prefereixo ficar tots els meus esforços i les ganes a casa, en un lloc on estic apoyat i on les meves idees aniran pel meu bé, no pel bé d'un altre. M'explico?
Pol, explica'ns una mica, a partir de quin moment tu decideixes seguir el relleu generacional de casa, que això també ho podem veure en aquest documental.
Bueno, doncs és una decisió que no estava acabada de presa en el moment acabada de prendre, en el moment en què vam fer el documental. I si et soc sincer, el dia de l'estrena a Callà, a Madrid, doncs veient tot el panorama, veient el que significa una premiere i estant amb la meva família, doncs em vaig adonar de... Jo ja ho sé, que el que tinc és un tresor. Tenir un negoci que està arriat, que funciona, i tenir com aquest backup és em dona molta tranquil·litat en aquest sentit, no? Però aquell dia, tenint els meus pares al costat, trobant a faltar el meu germà, que no va poder ser, em vaig adonar de que... Bueno, de que realment és una molt bona oportunitat que no crec que hagi de ser passat.
És a dir, per contextualitzar, en Pol, de fet, és actor, ell ha fet ja diverses produccions i es troba en allò d'haver de triar entre la seva professió als escenaris i seguir amb el relleu generacional de casa. Quan ets a Callao, a Madrid, en l'estrena precisament d'aquest documental amb la família al costat, és quan tu te n'adones de la sort que tens, de tenir el que tens, però què t'ho fa donar, diguem-ne, la competència del sector del teatre en el que et mous, en el sector de les produccions cinematogràfiques, o la importància de tenir la família al costat? És a dir, què és el que a tu et fa adonar de que, escolta, de que potser mirem cap a casa i cuidem-nos tots una mica més?
Hi ha dues coses que pesen aquí. La primera és el fet de tenir un sou fix cada mes. O sigui, arriba un punt que treballar per l'amor a l'art és bonic i però és molt inestable. Llavors, aquesta inestabilitat a mi, projectant-me en un futur volent tenir uns objectius vitals, no sé si m'ho podrà arribar a donar. I l'altre és aquest. Ostres, tenir el recolzament de la teva família quan estàs fent alguna cosa, saber que si fas un pas i t'equivoques, pots fer-lo sense por perquè, ostres, encara hi ha unes mans que t'agafaran i t'aixecaran si caus, almenys a mi em dona una seguretat i una confiança que, si no fos així, no tindria.
Com s'afronta un relleu en una empresa familiar i, sobretot, en el sector agrari? Fa vertigen?
Molt, o sigui, jo veig el... Sobretot perquè... Jo he vist com el meu pare ho ha aixecat tot, com ha treballat, com s'hi ha deixat més hores que un rellotge, però t'ho puc assegurar, i cada dia, o sigui, no... En certa manera no hi ha vacances, perquè els animals han de menjar cada dia, i has de ser-hi cada dia perquè això funcioni. Llavors, arriba un punt que tu ho veus, ho vius, i inclús... Els maldecaps arriben a casa. O sigui, si hi ha algun maldecap, quan te'n vas a dormir, ostres, jo veig com el meu pare li dona voltes a les coses. Hi ha nits que fins i tot quan en teoria hauria de descansar, no pot descansar. És com una part de tu la que funciona en el negoci. Llavors, jo tinc molts dubtes de poder fer el que ha fet ell i gestionar-ho tot com ell
ho ha fet.
Tots aquests sentiments estan plasmats a L'Año del Relevo, aquest documental que avui podreu veure a Cines Olot a partir de les 7 de la tarda en pantalla gran i a través de Rakuten i també de Prime Video, protagonitzat, coprotagonitzat també per una família de garrotxins que precisament es troben en aquest context del relleu generacional, el relleu generacional en un sector tan delicat com és l'agrari. Pol Toro, gràcies per acompanyar-nos a l'antena dels 5 minuts més. Molta sort, gràcies, bon dia.
Res, a vosaltres, una abraçada.
En 10 minuts ens plantem ja al punt exacte de les 9.
Vens a berenar el Bicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo...
I combina'l amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos. Bicrec, l'entrepaneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà. Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina ininterromput. També t'oferim servei a domicili de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a bicrec.com. Fàcil i ràpid. Bicrec, sa, natural i d'Olot.
L'Espai Art 60 de Sant Joan de les Abadesses inaugura l'exposició Eterns de Sergi Marcos. És una obra que celebra el centenari de la mort del poeta Joan Salvat Papasseit i el centenari del naixement de Vicent Andrés Estellés amb una barreja de pintura i poesia.
Aquesta exposició dedicada al centenari de la mort i del naixement dels poetes Joan Salvat Papasseit i Vicent Andrés Estellés és una petita mostra de l'obra dels dos autors. Una proposta molt singular que ens convida a explorar la fusió entre la pintura i la poesia de dos artistes que van compartir la mateixa passió per la vida, l'amor i la lluita social. Ho explica Sergi Marcos, autor de l'exposició.
Commemorar el centenari de la mort del Salvat Papasseit i el centenari del naixement del Vicent Andrés Estellés, no? I el que mostrem aquí és una selecció de les obres que he fet per aquesta commemoració.
Un petit homenatge als dos grans poetes de la llengua catalana del segle XX, que a més ofereix un diàleg visual en els textos dels dos poetes i la pintura de Marcos. Dos poetes, dues línies. Per una banda, la foscor de l'amor i per altra, la llum de la vida.
Uns quants punts en comú. Un d'ells és la llengua, potser el més important. L'altre, que eren activistes per la cultura. No només es dedicaven a fer la seva obra poètica, sinó que reivindicaven la llengua, reivindicaven la cultura catalana i lluitaven per ella, no? El Salvat Papasseit d'una manera, en un temps, diguem-ne, difícil, però que no es va perllongar gaire perquè doncs va morir molt jove, no? Amb 30 anys. En canvi, el Vicent Andrés Estellés, degut al tipus d'obra que feia, les cançons, molts cantautors les van utilitzar per la nova cançó i per reivindicar, diguem-ne, la llengua, la poesia en valencià, etc.
Aquesta és la primera vegada que Sergi Marcos fa una exposició a Sant Joan de les Abadesses i va ser tot un èxit pel que fa a nivell de participació. A més, aquesta exposició tindrà lloc fins al dia 2 de febrer de 2025 a l'Espai Art 60.
Anem als esports. Els alumnes de sisè de primària de les escoles d'Olot es posen a la pell d'una persona amb mobilitat reduïda. Els escolars han practicat vòlei, bàsquet i tennis adaptat al pavelló d'esports. El president del grup MIFES considera que la conscienciació de la població encara no ha avançat prou.
Posar-se a la pell de les persones amb mobilitat reduïda i les barreres arquitectòniques que s'arriben a trobar en el dia a dia. Aquest ha estat el principal objectiu de la matinal d'esport adaptat que el pavelló d'esports d'Olot ha acollit fa uns dies amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. L'activitat ha comptat amb la participació dels usuaris i usuàries de la Fundació Integra i la col·laboració del grup MIFES. De fet, el seu president, Josep Ligero, ha celebrat la bona rebuda que ha tingut.
Bueno, que s'ajudarà de molt bé, ja que tots els nens i nenes de les escoles que participen, això, aquestes activitats els agrada molt, tal com anar amb les cadires de rodes, que això, bueno, els agrada molt.
Els alumnes de sisè de primària de les escoles de la ciutat han participat en la matinal d'esport adaptat. Els escolars han practicat de forma rotativa cada 15 minuts exercicis de voleibol, bàsquet i tennis adaptat. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sallabona, justifica així l'activitat.
Que vegin que tothom té lloc en el món de l'esport,
i que, per tant, és important que vetllem des de les institucions també perquè totes aquelles persones, siguin quines siguin les seves situacions, puguin participar a l'esport i ho puguin fer de manera regular i en bones condicions.
Una matinal d'esport adaptat que ja fa anys que s'organitza al Pavelló d'Esports, però precisament després d'aquests anys hi ha més conscienciació entre la població sobre les dificultats que encara pateixen les persones amb mobilitat reduïda. El president del grup MIFAS, Josep Ligero, respon així de contundent.
No, perquè nosaltres hem fet moltes campanyes sobre el que és les barreres arquitectòniques i principalment el que és els comerços. Que no hi ha maneres de que els comerços, una persona que va amb mobilitat reduïda, que no pugui entrar a fer les seves compres. Això és el que més hem dit l'any que pugui haver-hi, no? I com d'altres coses que hi pugui haver-hi que no puguin accedir-hi. Això és com un restaurant, que li hagi, per dir alguna cosa, un lavabo amb els vàlids. Això també ens hi hem trobat.
Amb l'arribada de la tardor, els colors canvien i la teva visió també. A Optical i a Olot, cuidem la teva salut visual en tot moment. No esperis més. Demana hora avui mateix. Cuida la teva visió amb els millors professionals. Estem al teu costat, perquè la teva mirada ens importa. Visita'ns a Optical i a Olot, ubicada a la plaça Clarà número 12.
Ho deixem aquí, gràcies com sempre per la confiança. Demà hi tornem, que ja serem dimecres. Bon dia a tothom.